el tema d'avui, que és en temps incerts. Què més? De l'emoció a l'estabilitat. I penseu que la incertesa agrada o no ens agrada? No ens agrada la incertesa? No? Saber-ho tot tampoc? Perquè potser sembla que sigui oposat al que pugui ser la sensació de seguretat, que tots ens agrada la seguretat, sí? Seguretat econòmica, seguretat familiar, laboral. Però el que sí és cert és que tot és incert. L'únic que podem dir que és cert és que ara estic aquí. Tota la resta podem pensar que no és una incògnita, però segons ho veiem potser sí. Perquè tot i que, per exemple, per llei de vida sembla que hi hagi una durada de la vivència d'aquest cos i que per tant per llei de vida doncs encara sóc jove i no em pot passar res avui quan marxi cap a casa, en realitat tot és incert. Ho sabem que no ens passarà res? Tenim altes probabilitats de que arribem a casa en condicions normals. Però també hi ha un cert percentatge que em fa dubtar de si realment serà així. Perquè no hi ha res que sigui cert o segur o amb seguretat. Tot i que, per altra banda, vivim en un lloc relativament segur, relativament estable, si tenim en compte situacions d'altres indrets i no massa lluny d'aquí. M'acosto massa? Sí, així. Perquè potser us he explicat alguna vegada, tinc una persona coneguda que viu a Israel. I un dia m'estava explicant una cosa que em semblava totalment fora de lloc i que en canvi a ella li resultava, si més no, habitual. I era que doncs, de tant en tant sona una alarma a la ciutat, tothom s'amaga, diu no dura gaire, no, són 5-10 minuts perquè quan hi ha un avió enemic a l'aire, aquell temps des d'Israel disparen, és el temps que no pot sortir ningú al carrer perquè tot allò cau baix, no? Però ja ho saben, i m'ho deia amb una naturalitat que a mi em va frapar quan segura se sentia davant la inseguretat. M'enteneu? I en llocs així, evidentment, tot és incert. Però tot i els segurs que ens puguem sentir en el nostre entorn, internament també tot és bastant insegur. Perquè passa una cosa, et diuen una notícia, una conversa amb algú, el que sigui, i de sobte tota la seguretat que tenies deixes de tenir-la. O, malgrat que aparentment no passi res, però la processó va per dins, que es diu. Sí? I sembla que tot estigui bé, sembla que el teu entorn estigui igual que sempre, inclús et mostres tu igual que sempre, però alguna cosa ha passat que no em fa estar igual que sempre. Sí? I què és allò que no em fa estar igual que sempre? La inseguretat, o la por, o l'angoixa, totes les emocions, tot allò que m'allunya del meu estat intern, natural, de pau. Si és que això ho donem com un fet, no només ho creiem, sinó experimentem que internament hi ha un espai de quietud i de seguretat que dins sí que hi és. Sí? Pot semblar també inclús llunyà, tot i que estic parlant de dins nostre, pot semblar llunyà si no ho experimentem quotidianament. Però sí que és veritat que dins de cada ésser hi ha un espai de quietud, un espai de tranquil·litat, un espai on l'alteració és relativament difícil. Però el món i la societat i les persones i la tele i internet i tot plegat ens ho posa molt fàcil perquè ens allunyem d'aquest estat intern de seguretat. És a dir, tenim tots els números per no estar segurs internament. És més, molta gent no dedica temps a escoltar aquest espai de seguretat que hi ha dins. Sí? Sigui, doncs, no només amb la relaxació, ens podem relaxar físicament, però pot ser que no arribem a aquest punt de quietud per dins. Però per això ens hem de dedicar temps. I el temps, cadascú el distribueix com el vol distribuir, evidentment, tot i que és el recurs més ben distribuït de tots els que tenim. Ho heu pensat mai? Un pot tenir més diners que un altre, pot tenir més recursos materials que un altre, però el temps, tots tenim exactament el mateix temps. La durada del que vivim, això és una altra cosa. Però els minuts que tenim en el dia d'avui, tots tenim els mateixos minuts i cadascú distribuïm aquests minuts com pensem que els distribuïm millor, o sense pensar moltes vegades. Sí? Llavors, sí que depèn de mi el que dediqui un temps, uns minuts de quietud. I aquesta paraula quietud té molta profunditat. És el que en hindi, el llenguatge de la Índia, es diu shanti. I quan traduïm shanti, normalment ho traduïm com a sinònim de pau. Però shanti vol dir més coses. Shanti vol dir quietud. Vol dir, podríem dir també, immòbil. Però no de que no et belluguis, sinó aquest estat intern d'estabilitat. Sí? I shanti també es pot traduir com a silenci. Per tant, pau, quietud i silenci, tot en la mateixa paraula, shanti. I silenci, novament, no vol dir que no hi hagi soroll fora. El soroll seguirà sent-hi. Sí? Però per dins puc fer que el soroll de fora no m'afecti i per altra banda puc fer que el soroll de dins es minimitzi. Perquè hi ha molt soroll per dins. Ara aquí al costat estan fent ball o alguna cosa. És un soroll que ve de fora. Que si decideixo que no em molesti, no em molesta. És un soroll de fora. No el deixo entrar dins. Sí? Però quant soroll tenim dins? I què vol dir el soroll de dins? Quan tens molts pensaments i molts pensaments i et ve això i allò altre i d'aquesta persona i d'aquella altra, però com se l'atreveix, però què tal? Tot això és soroll. Tot allò que m'allunya de l'estat de pau, de quietud i de silenci és soroll. Pot ser també soroll que no ho penses que siguin pensaments, però en realitat quan tu parlaves de les emocions, aquest sentiment de, o aquesta emoció de pau, de rebuig, de tristesa, de tot això que m'allunya d'aquest estat original de pau i de fortalesa interna, és soroll, també, d'alguna forma. Llavors, aquest estat de pau, de silenci, de quietud, és un estat totalment estable. Normalment identifiquem l'estabilitat com una cosa més externa, i també és. Però estic parlant ara d'aquesta estabilitat per dins. De que passi alguna cosa, no perquè passin coses m'haig d'afectar. Sembla molt llunyà això que estic dient i sembla molt teòric potser. Però sí que és cert que persones que dediquen temps i anys de la seva vida a l'espiritualitat, des de la ideologia que sigui, però gent que realment dedica i creix amb aquesta atenció interna, és molt possible que tinguin una vida d'estabilitat, que davant d'una notícia no bona, el seu estat pot ser que si s'alteri una mica, però no tens per què alterar tan exageradament com algunes persones s'alteren desmesuradament. S'entén? Perquè davant d'una notícia d'una malaltia, per exemple, Hi ha persones doncs, que sí, que reaccionen i que prenen les mesures que han de prendre davant d'aquesta malaltia, però veus que s'ho prenen d'una manera completament diferent, potser amb més serenor, i la paraula serenor també la podem molt bé connectar amb l'estabilitat, que no persones que fa tal muntanya que ja no només tenen el problema de la malaltia que els acaben de diagnosticar, tenen un altre problema molt més gros encara, penso jo. Perquè a no ser que des d'una base molt més serena i molt més estable afrontem una malaltia, per posar un exemple, des d'aquesta serenor la podrem afrontar. Però des d'un estat intern fet un embolic, de quina manera jo mateixa m'estic perjudicant a mi mateixa envers la malaltia que m'acaben de diagnosticar. M'enteneu? Llavors, clar, l'estat anímic i tot allò que pensem és d'una gran, gran, gran importància. I ho diem, i diem que els pensaments tenen molta força i quan ho pregunto a les classes al centre, doncs si tothom hi creu amb la força del pensament, hi creieu vosaltres? Amb la força del pensament? Però una cosa és creure que el pensament té molta força i un altre aspecte seria, doncs, què en faig jo amb el meu pensament? No que els altres haurien de canviar i fixa't com pensen els altres. No, no, sinó què puc fer jo mateixa per canviar la direcció del meu pensament? Tinc un pensament que m'està fent patir? Tinc un pensament que no me'l trec de sobre? Tinc un pensament que inclús em provoca malalties? Perquè és així, eh? Llavors, què puc fer per canviar aquest pensament? I llavors et trobes amb persones que visiten els metges tots els possibles i mai li troben la malaltia. L'altre dia em deia una persona, no, és que ja no vaig aquí, no, ja no vaig en aquell altre metge. No, no, però segur que tinc alguna cosa. I pensava, evidentment, tindràs alguna cosa, o dos o tres, no? Però era com aquest neguit de que físicament haig de tenir alguna cosa. Jo pensava, i no t'has preguntat internament què més hi ha que sempre et fa pensar que estàs malalt? Perquè la malaltia està aquí. Està clar que el cos ho reflexa, però la malaltia està aquí també. Llavors, i quan parlem d'emoció, tot depèn de què és el que entenem per emoció. Perquè, per exemple, quan davant de la incertesa, jo penso que és bo el tenir nervi, el tenir ganes d'en sortir-se'n de les coses i de tenir una actitud molt àgil i viva davant les situacions que estem vivint. Jo penso que és molt sa. Llavors, si d'això en diem tenir emoció, tenir ganes, tenir vida, doncs pot ser una cosa. Però si per l'emoció entenem tot allò que provoca alteració, llavors això és diferent. Jo parlaria de l'emoció més aviat en aquest context. De l'emoció doncs, que pot ser sinònim de por, d'altres formes de relacionar-se amb el món, que ens envolta. Perquè l'emoció, que vol dir de moviment, veiem com és un moviment intern que es reflexa també en un moviment extern. I davant de tot allò que passa, el fet de tenir il·lusió, entusiasme i ganes ens fa sortir de les coses. Però si per altra banda penséssim, bé, com que no sé mai què pot passar, com que no sé com em podré prendre les coses, com que no sé com en sortiré d'això, doncs mira, saps què? O gent que té tanta por que els robin, per exemple, no? Tenia un conegut que no sortien mai tots de casa per si entraven a robar, coses d'aquestes. Llavors, això no ens fa ser tenir una actitud resolutiva i de fer coses, no? Però com podem alhora tenir aquesta il·lusió i aquest entusiasme sabent que no sé si ho aconseguiré? Per exemple, un científic, quan fa tots els experiments que ha de fer, no sap molt bé què és el que li sortirà de l'experiment que està fent. I per tant, tot és incert. I quan experimenta amb una cosa i li falla, i en prova una altra i li falla, però sap que ha d'anar per allà i segueix investigant i segueix polint la seva investigació, sap que una vegada no se'n surt i una altra tampoc i una altra tampoc, però què és el que el fa seguir investigant? Què és el que el fa seguir tenir il·lusió i ganes? Què és? Aquesta part d'emoció bona, diguem, aquesta part de voler saber i de voler fer alguna cosa d'utilitat pel futur, i no sap si ho surt, si se'n sortirà o no, sí? Però sap que va per aquí, i almenys cada vegada que s'equivoca sap que no va per allà, que ha de buscar una altra alternativa, però té aquesta il·lusió de fer alguna cosa, aquesta xispa, aquesta il·lusió, aquestes ganes de viure sempre hi han de ser. Perquè quan veus gent gran, sobretot, també joves, desgraciadament, avui en dia, que els falta il·lusió, que els falta ganes de viure, tot això ja és com un aplacament, aquesta falta d'ànim, però que alhora és totalment al contrari de l'estabilitat. Sí? I quan m'aixeco al dematí, què és el que penso? Quan m'aixeco al dematí, amb qui hi penso? Quan m'aixeco al dematí, amb quines ganes començo el dia que començo? I quan acaba el dia, com penso que ha anat aquest dia? Si passa un dia i un altre i un altre, i no em sento a gust amb mi mateixa, què vol dir? Sí? Quan m'aixeco el dia següent, si busco l'al·licient, si busco allò que jo mateixa puc aportar en el dia que està començant, alguna cosa que em pugui fer bellugar, que em pugui fer moure, tot i no sabent què passarà. Aquest seguir tenint ganes és com aquest científic. És el fet de seguir i un dia, i un altre dia, i un altre dia. I quan algú ara fa poc em deia, què esteu fent de nou vosaltres? Pensava, fer nou sempre sembla que vulgui dir fer coses noves. Fer de nou no vol dir també potser fer el que ja estàs fent però amb millor qualitat? No vol dir fer el que ja estàs fent però amb una actitud diferent? Per què sempre busquem la novetat amb, vés a saber, quina altra cosa estranya ens podem inventar per fer coses noves? I això és el que passa avui en dia. Llegia un article d'algú que està fent esport límit, d'aquest. I quan ja un no en té prou, ha de fer un altre i un altre. I és perquè estem buscant aquesta emoció externa. I això els dona vida. Perfecte, no estic pas dient que això sigui erroni. Però individualment podem pensar què és el que em fa sentir les ganes de viure. Què és allò que em fa tenir entusiasme per sortir de casa cada dia, per tornar a començar una conversa amb algú, per tornar a fer una cosa que no m'havien sortit, però penso que avui sí que me'n sortiré. És aquestes les ganes que ens fan falta. Mentre, al mateix temps, que hi ha acció i activitat a la nostra vida, buscant moments de pau, de quietud i de silenci. Perquè és justament en aquests espais on podem trobar la força per seguir després en tot allò que vulguem fer. Però si no hi ha un temps per estar amb nosaltres mateixos, tot allò que fem serà superflu. Tot allò que fem ens pot durar l'entusiasme un temps, però arribarà un moment que dius, haig de buscar una altra cosa, haig de fer una altra cosa nova. Per què? Perquè la novetat no la incorpores tu per dins. I tot i que pots incorporar coses noves externament, el fet de cada dia trobar un temps de serenor i estabilitat. I penso que és bastant difícil que puguem tenir aquests temps de silenci i després tenir converses superflues, no és compatible. Si en algun moment del dia escoltes de veritat el silenci més potent que hi ha dins teu, no és possible que no tinguis bons desitjos cap a algú, per exemple. Hi ha certes actituds internes que són incompatibles amb coses que en el món es donen per fetes, com per suposat, no? Doncs una conversa en el que un no aprecia l'altre o un està descontent amb l'altre. Cadascú pren les decisions que vol prendre, no? O és que algú condiciona les decisions que jo vull prendre? Ningú pot condicionar les decisions que jo vull prendre. Llavors, si jo sóc un ésser lliure, cadascú és un ésser lliure. I en tot cas puc observar què és el que fan els altres. Però en cap moment puc jutjar el que estan fent els altres. O sí? I no ens agrada sentir-nos jutjats, oi que no? No ens agrada sentir-nos jutjats de qualsevol, de cap manera, de qualsevol manera. Llavors, per què un mateix a vegades genera aquest mini judici cap a un altre? Perquè poden ser coses molt grans, però poden ser coses molt simples. Com us heu sentit alguna vegada quan algú us mira i us fa una foto de dalt a baix només veure-us? Sabeu què és això, no? Ja m'ha retratat. Ja està, ara es relacionarà amb mi en base a la imatge que s'ha fet de mi, imatge física, imatge interna o el que sigui. Ja es relaciona amb tu segons la foto que t'acaba de fer i les fotos que jo faig als altres. Sí? Però tornem a aquest espai de silenci, tornem a aquest espai de quietud. Des d'aquest espai de quietud no és possible fer judicis. És totalment incompatible i fa molt de mal. Ens allunya del nostre estat d'estabilitat, ens allunya del nostre estat de quietud, de pau i silenci. Hi ha tres virtuts o qualitats que penso que tenen molt a veure amb el que estem parlant i que de fet les podem utilitzar per qualsevol altra àrea que vulguem reflexionar. Un és la paciència, que és una virtut no sempre ben entesa. Per arribar a l'estabilitat cal molta paciència. Però no aquesta paciència de ja ho faré demà, ja ho faré i no, al final no ho acabes fent, no. O aquesta paciència que, bueno, que és una mica d'aplatanament o passivitat. No, sinó una paciència que és la ciència de la pau. Heu pensat mai? La paciència és la ciència de la pau. Per tant, un estat natural en el que és possible que el màxim de temps puguis mantenir-te en aquest estat de pau i pacient. Quan es diu un pacient, entenem un malalt. Un pacient és un malalt. Però en realitat, fer servir aquesta paraula pacient per un malalt té molt de sentit, perquè és una persona que ha de tenir molta paciència per tot el temps que segueix amb aquesta malaltia. Però cadascun de nosaltres podem pensar si som pacients o no. O ens falta aquest temps d'entendre que cada cosa té el seu temps. Sí? A vegades ens inquietem abans de que s'hagi produït el temps perquè allò s'hagi pogut concloure. Llavors ens impacientem i esperem resultats abans de que els pugui donar. I un pagès ha d'esperar que les faves estan creixent i fins que no estan més crescudes no podrà collir les faves, no? Pot dir, vinga va, que ja pensava que podia menjar faves aquest diumenge. T'has d'esperar. Has de ser pacient. Un pagès és un exemple de paciència. Sí, és pacient. Però si cull els enciams quan encara estan petits, llavors ja no estan pacient. Sí? Llavors, com de pacient sóc jo i de quina manera estic incorporant la paciència a la meva vida? Que és una qualitat que em farà anar des d'aquesta emoció que deia abans a l'estabilitat. Una altra qualitat important és la maduresa. Que la maduresa, què vol dir la maduresa? Saviesa. Molt bé. Sí, experiència. Una cosa és l'edat biològica i una altra és l'edat que cadascú pugui sentir que té per dins. Sí? Sou de la mateixa edat? Hi ha qui sembla que sigui molt més jove del que és i se sent jove i àgil, o hi ha qui se sent més gran del que el seu cos realment és, o infantil, hi ha persones adultes però que són com criatures. Llavors, cadascú ha de mesurar quina edat tinc. En la maduresa, en la saviesa, quina edat tinc. Perquè un savi també és pacient. Veieu que són dues qualitats que van bastant... Són diferents, però alhora van molt unides. I per tant, quan el savi té paciència, evidentment el savi és estable ja per si mateix. Per tant, la paciència i la maduresa. Que la maduresa també et fa esperar a vegades. La maduresa és el que diu sí, sí, però encara no. Pot ser molt bona idea això, però encara no. Perquè puc tenir una molt bona idea i posar-la en pràctica ja i després ja no és bona idea. Perquè el que té maduresa, el que té saviesa, sap veure el temps en un context molt més ampli. Sap veure el temps tenint en compte allò que ha passat, tenint en compte el present, tenint en compte quines conseqüències pot portar cap al futur. I llavors el savi, en base a tot això, reflexiona què és el millor. I quan és el millor? Per una bona idea, una bona idea, per exemple, cal tenir en compte en quin moment i en quin lloc. Per exemple, puc tenir una idea de que haig de parlar de tal cosa amb tal persona, una cosa molt quotidiana. Però el savi, el que té maduresa, veurà en quin moment és el millor moment de dir-li i en quin lloc és el millor lloc per dir-li. Perquè puc tenir una cosa molt important per dir, però si la dic dreta, de peu, en el passadís, automàticament ha deixat de ser una bona idea. Perquè si alguna cosa és important per tu, no la diguis dret ni en el passadís. Si alguna cosa és important, s'ha de dir. Amb tota la solemnitat que calgui, per transmetre allò que per tu és important. Perquè el missatge que hi ha al darrere d'allò dit fora de lloc i fora de temps, en aquell moment és com si allò no tingués importància per tu. Si tan important era, era important ser pacient, esperar el moment, esperar el lloc. Aquesta és la paciència i la maduresa. I una qualitat també... Una tercera qualitat molt important i que en realitat va també molt unida amb aquestes dues, amb la paciència i amb la maduresa, és la comprensió. Sí? Tot i que hi ha coses que sembla que costen de comprendre. No tot ho comprenem. Té a veure també amb l'enteniment, la comprensió, l'adonar-nos, el... com aquell moment que fa el clic i dius, ara ho entenc. Tot i que hi ha coses que potser no entenc avui, però que no per això m'haig de desanimar de que ja no és cert. Sí? Pot ser que ara no ho entengui, però deixo la porta oberta que ho pugui entendre més tard. Aquest també és el savi. El que s'obre a la possibilitat de poder entendre alguna cosa encara que ara sigui incomprensible. I tot, i la magnitud de coses incomprensibles que passen en el món, perquè en passen moltes de coses que diries no té lògica. Sí? Però hem de veure què és el que hi ha al darrere. Què és el que aquella situació m'ofereix per aprendre. Només això ja vol dir comprensió. Potser no comprenc la situació tal com està passant, però sí que puc preguntar-me a mi mateixa això que m'està ensenyant. Tot i que la paraula acceptació a vegades l'associem a resignació. No és el mateix, però sí, té una part d'això també. Per exemple, avui algú m'ha enviat un comentari d'algú altre en el Facebook. Jo no tinc Facebook ni vull tenir Facebook. Però hi ha qui es passa el dia fent aquestes coses. Bé, doncs algú m'ha enviat un missatge d'algú altre parlant amb molta i molta agressivitat arrel dels fets de París. Però amb molt odi, aquest missatge aquest, amb molt, molt odi. Jo llegia el missatge i pensava, jo tampoc estic d'acord amb les situacions que han passat a París. Però el que jo entenc és que si jo reacciono davant d'aquest fet amb aquesta violència, jo estic formant part d'aquella situació violenta. Mentre que puc entendre que aquesta situació és una situació que no m'agrada, que és una situació que no, evidentment no s'ha de promoure, però que justament la podem contrarrestar doncs enviant pau i bons desitjos i tenir una meditació especial, si voleu. O cada dia dedicar i enviar aquests bons desitjos a la humanitat sencera que està plena d'odi, per exemple. És una altra part. No vol dir que jo entengui el que ha passat a París. Hi ha coses que són incomprensibles. Però sí que puc comprendre si a mi això m'ha fet reflexionar, si m'ha fet ser més conscient de les vibracions pacífiques o quan no són tan pacífiques que jo mateixa estic desprenent. M'enteneu? És a dir, la comprensió no sempre es tracta de voler entendre allò que realment no es pot entendre moltes vegades. I avui llegia una frase d'Einstein que deia: la lògica m'ensenya a anar d'A a B. La imaginació m'ensenya a anar per tot arreu. He pensat, ah, està bé. No? A vegades ens quedem amb això i amb allò. Així, és com amb una visió molt limitada. La imaginació, en deia ell, però pot ser, doncs, es pot dir de moltes maneres diferents, aquesta visió àmplia és el que fa que no tinguem límits. I no ho podem aconseguir tot físicament. O sí? Físicament no ho podem aconseguir tot, impossible. Però internament, la riquesa que tu vulguis tenir, ningú te la priva de tenir. O sí? Volem posar excuses sovint i dir, és que això és així, perquè aquest entorn, perquè això altre. Però en realitat, si tu vols aconseguir un estat estable, ningú t'ho priva. Si tu vols anar incorporant aquesta estabilitat, que no surt així, no és que demà al matí ens despertem ja totalment estables, això seria massa fàcil. Però sí que què puc fer amb la vida que cadascú tenim i tal com cadascú portem la nostra vida, què puc fer perquè hi hagi més estabilitat en la meva vida? I segur que podem fer coses. Sí? Segur que podem, per exemple, doncs, una cosa molt senzilla. Vas, ara sí, d'un lloc a l'altre, amb un temps i calcules un temps just. Per què no calcular els temps amb una mica més de temps per poder disfrutar del trajecte? Si no, el que ens passa sovint és que, no sé si a tothom li passa, a mi em passa a vegades, calculo el temps tan just que després sembla que no arribi. I llavors no pots disfrutar del trajecte. Però si pots disfrutar tranquil·lament, estic en el metro, o estic caminant, o estic des d'un estat i des d'una vibració estable. I si a més ens obrim a poder incorporar aquesta energia suprema de Déu, de com cadascú li vulgui dir, aquesta energia que realment podem sentir que bé i que fem que sigui present a la nostra vida, llavors tindrem una eina més a la que agafar-nos en moments on l'estabilitat realment no hi és. Perquè sí que hi ha circumstàncies que, a no ser que sigui agafant-te amb aquesta energia molt més forta, és molt difícil de seguir. I pots dir, és que no, jo no crec en res més, o m'és molt difícil, o... Com deia abans, tinguem la porta oberta, qui sap, i quan volem sentir aquest ajut es pot expressar de moltes maneres i el podem sentir de moltes maneres i a través de molts mitjans diferents. Però almenys hem de sentir-nos oberts a veure que aquesta energia està present i que la podem fer present en nosaltres. I si més i més i més persones fem aquesta energia present, està clar que l'impacte que això pot tenir en el món serà molt gran. Com deia a l'inici, els pensaments tenen una gran força i ara és un moment per contrarrestar l'energia d'odi i de por. L'altre dia ho estava pensant, llegint les notícies, per intentar crear seguretat, tal com l'entenen els de més amunt, per intentar crear seguretat, els mitjans amb els que es vol crear seguretat són uns mitjans que estan creant molta por. No és seguretat? Què és la seguretat, doncs? És la seguretat que puguem sentir dins. I això no ens ho podrà prendre ningú. Sí? Per això, cada dia, intenteu dedicar moments per a aquest estat de quietud. No cal que pensem en altres coses, però almenys parar. Al centre ho fem i ho promovem bastant, això de parar un minut cada hora. Cada hora, de tant en tant. I encara que estigueu drets, però sí que desconnectar de l'acció, deixar de fer alguna cosa. Per un momentet, com tornar a aquest estat de connexió profunda, de tornar al nostre centre. Aquest espai de shanti, quietud, aquest estat de pau, és quan desconnecto de l'acció per uns moments i torno a recordar qui sóc. I som un ésser totalment estable per naturalesa. Ho experimentem? Encara que no ho puguem sentir cada dia i tota l'estona, però originalment, si retornem al nostre estat de pau més autèntic, això és el que som. Per tant, no veiem l'estabilitat com una cosa molt llunyana, molt distant, no és possible, és totalment possible. Però hi hem d'estar més presents a fer-ho possible conscientment. I crec que en aquests moments més que mai fan falta més éssers que ho incorporin a la seva vida, ja no només per la nostra pròpia seguretat, sinó per la seguretat del món. Hem de crear un altre tipus d'energia. Ja hi ha molta gent que està en aquesta línia també, de transmetre des d'una altra manera. Doncs podem fer uns moments de meditació plegats, però si abans algú vol comentar alguna cosa, dir alguna cosa, sí, digui.
L'amor fa ajuda amb la comprensió. O sigui, l'amor no fa tot, pot sentir comprensió. Segur que sí, van lligats amb l'amor i la comprensió.
Sí, l'amor i la comprensió van lligats. Sí, i també diria que encara que a vegades no comprenc alguna cosa, no pel fet de no comprendre, no hi ha estimació. Per un costat podríem dir que sí, tenen a veure. Però per altra banda, l'amor va per més enllà de moltes altres coses. L'amor és aquella energia tan sana, tan autèntica, que ens fa estimar a tothom, no importa el que hagi fet. Aquest seria el nivell d'amor més espiritual que pot existir. I tant, i tant. I tant. Sí, sí, sí. Doncs ara posarem una mica de música de fons. I podem centrar-nos en aquí i ara. Deixant el cos aquí, tranquil, relaxat, des del cap fins als peus, anem sentint una energia pacífica que embolcalla el cos. Ara es tracta senzillament de sentir-nos plenament presents aquí, ara, en aquest instant, això és el que és cert. Que jo ara estic aquí. És cert tal com jo ara sento el meu cos. I és cert tal com ara experimento la meva ànima, l'ésser que sóc. Durant el dia passen coses, situacions, converses. I de tant en tant, per això que estic fent ara, tornar a aquest estat d'estabilitat, aquest estat de pau, quietud i silenci. Pau, quietud i silenci. I ara estic sent pacient. No tinc pressa, estic aquí i gaudeixo d'estar aquí. I així vaig, retrobant-me amb l'ésser que sóc. Així vaig, recuperant la meva saviesa, la meva maduresa. I ara entenc que la pau està dins, que l'estabilitat és una vivència interna. Després es reflecteix en allò que passa fora. L'estabilitat em permet estar connectat amb el meu centre. Aquest estat intern de silenci. Els pensaments han reduït la seva velocitat. Les emocions ara s'han silenciat. I m'obro també, igual com s'obre una flor, per rebre l'energia del sol. Aquest sol diví que sempre il·lumina amb els seus rajos de pau, d'amor, de fortalesa. I ara m'observo. M'observo per veure què és el que està passant dins meu. Què és el que estic sentint ara? per uns moments. Ens quedarem amb aquesta experiència de pau, quietud i silenci, sentint l'ésser estable. A poc a poc tornem a preparar-nos per seguir amb el dia d'avui. Mentre seguim sentint la pau que som, aquest tipus de pràctiques queden com parèntesis en el dia a dia i està bé, però hauríem de fer que el dia a dia estigui aquesta experiència més integrada. Una cosa és la pràctica que tenim així només de sentir-nos en aquest estat que ara sentim, però després, inclús mentre enraonem, mentre conduïm, mentre fem el que sigui que fem, aquesta hauria de ser la vibració que estem transmetent als altres. I si ho aneu practicant, veureu com cada vegada més aquesta energia es va manifestant d'aquesta manera. Doncs gràcies per estar aquí i teniu el tríptic amb les activitats del proper trimestre. I volia comentar que les conferències que veieu aquí a partir de la propera seran en el nostre centre, al carrer Diputació. Vam començar anant fora del centre i veiem que els dos últims mesos l'assistència tampoc ha sigut tan gran i per nosaltres suposa un esforç econòmic el fet de llogar més espais i pensem que de moment, i ojalà haguem de tornar a sortir fora perquè vingui bastanta gent, però hi ha bastants que venen a les meditacions i altres activitats, llavors es van diversificant més cadascú segons el seu interès, que també està bé. Però llavors doncs, aquest és el motiu pel que tornem a fer les conferències i altres activitats al centre. I si algú vol col·laborar tant en el centre com aquí mateix, sempre portem una caixeta doncs, perquè entre tots fem que tot això pugui anar endavant i ho puguem fer possible. I alhora també tenim aquest paperet, teniu la informació que podeu entrar després en el web per veure-ho, és aquest recés que farem, Comunicació des de l'alma, un cap de setmana, per dedicar-vos a vosaltres mateixos, Comunicació des de l'alma. Teniu aquí la informació entre la Maria Moreno i la Lídia Miranda, que alguns les coneixeu, elles doncs, facilitaran aquesta trobada, que serà Sant Martí de Sesgaioles, com altres vegades. Doncs res més, moltes gràcies i fins una altra.